Barça acaba de presentar Miralem Pjanić com a nou jugador de l'equip blaugrana. De fet, el bosnià és l'únic jugador que de moment ha fitxat al Barça en aquest mercat d'estiu. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Pjanić arriba gràcies a un intercanvi que el Barça va fer amb la Juventus. Un Pjanić que ha vingut cap aquí després de passar el coronavirus i Artur, que va marxar cap a Turí.
Sí, senyor. De fet, a hores d'ara, Pjanić encara entrena al marge dels seus companys, entrenaments individualitzats. Té 30 anys, signa per 4 temporades, clàusula de 400 milions d'euros i, com deies, ha arribat aquest estiu en l'intercanvi amb Artur Melo, per tant, hereta també el seu dorsal. Dorsal número 8. Explica Pjanić que necessitava nous reptes a la seva carrera després de molts anys a la Juventus i que, un cop decideix sortir de la Juve, només podia venir al Barça, on sempre ha volgut jugar. Ha explicat que té moltes ganes de jugar al costat de Leo Messi, el que diu només veig al Barça. Reconeix que ha parlat dues o tres vegades amb Ronald Koeman per conèixer més detalls del que li demanarà el tècnic i en la seva roda de premsa de presentació, que ha acabat fa tot just dos minuts, ha reconegut que lluitarà el Barça per portar-lo a dalt de tot.
Es un orgullo enorme para mí de estar aquí, para mi familia, y estamos muy felices. Espero que en estos años que estoy aquí, espero tanto, vinceremos tanto, portaremos este club donde debe estar y portaré el trofeo a casa.
Al costat de Miralem Pjanić no hi havia el president Bartomeu, sí que hi era el secretari tècnic Ramon Planas. Per tant, hem pogut conèixer de primera mà del club els detalls de la planificació esportiva del Barça d'aquest estiu. Ha reforçat la idea que Luis Suárez marxarà sí o sí aquest estiu, reconeix que busquen un davanter centre i que és, diguem-ne, una operació que no té res a veure amb la sortida de Luis Suárez, i ha reconegut que l'eix de la defensa és també una de les prioritats i en aquest sentit ha mostrat especial interès en el nom d'Eric García, el jove central del Manchester City, que el Barça vol contractar aquest mateix estiu.
Això sobre incorporacions, però, Salmo, sembla imminent la marxa d'Arturo Vidal cap a Milà per jugar a l'Inter, tot i que de moment avui s'ha entrenat a les instal·lacions del Barça,
Sí, però a l'igual que ahir ho ha fet al marge dels seus companys a l'espera que, com dius, es tanqui la seva sortida a l'Inter de Milà, que es podria fer oficial en les properes hores. De fet, aquesta tarda està previst que el jugador viatgi cap a Itàlia. L'operació es tancarà amb la fórmula Rakitic, és a dir, un fix a baix, més variables en funció dels objectius individuals i col·lectius. El jugador renunciarà a part de l'any de contracte que li queda i el Barça i l'Inter se'n faran càrrec.
I encara sobre el Barça, però no sobre l'apartat esportiu, ja sabeu que estem pendents de la moció de censura que un grup de socis vol presentar contra la directiva de Josep Maria Bartomeu. Doncs avui, aquests promotors de la moció de censura han actualitzat el marcador de signatures. Recordem que dijous és la data límit per tenir-ne 16.521. Quantes en tenen fins ara, Salmo?
12.700, per tant, estem situats en les 4.000 signatures i només 3 dies per recollir-ne. A priori, el repte que tenen per davant els impulsors d'aquest vot de censura contra Josep Maria Bartomeu és molt complicat, però a la roda de premsa de valoració que han fet avui els portaveus, també et diré que respirava cert optimisme. D'una banda, perquè es considera que els últims dies són els de més afluència de gent, i de l'altra, perquè aquesta recollida de signatures contra el president és, tot i la pandèmia, ja la major de la història del Barça. Marc Duch, portaveu de la moció.
Amb 14 dies mal comptats o 15 mal comptats de recollida de signatures hem assolit una xifra que ja és històrica, perquè ja és la moció de censura amb una xifra de suports més alta de la història del Barça, i això tenint en compte que no hi ha partits a l'estadi, que tenim un context de pandèmia a escala mundial.
Ja no hi haurà recomptes fins al dijous, el dia límit per entregar les signatures. Des de l'organització s'assegura, però, que el dijous computa també com a dia vàlid per la recollida i que, per tant, queda inclòs.
Molt bé, doncs estarem pendents de com queda i si hi ha prou signatures o no com per forçar aquesta moció de censura. Gràcies, Salmo. Bona tarda.
Adéu-siau.
No deixem de parlar del Barça, ni que sigui de manera indirecta, perquè, segons que publica avui la revista Forbes, especialitzada en negocis i en finances, Leo Messi serà aquesta temporada el futbolista més ben pagat de tot el món. Superarà a Cristiano Ronaldo, que fins fa poc ocupava el primer lloc del rànquing. Udal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
L'argentí, a més, es converteix també en un dels 4 esportistes professionals en actiu que supera els 1.000 milions de dòlars en guanys durant tota la seva carrera.
En concret, Leo Messi acumula uns guanys de més de 840 milions d'euros i el fan entrar en el club selecte dels de més de 1.000 milions de dòlars, on fins ara només hi eren el golfista Tiger Woods, el boxejador Floyd Mayweather i el també futbolista Cristiano Ronaldo. Ja no està en actiu com a esportista des de fa anys, però també forma part d'aquest club Michael Jordan, el qual manté un contracte multimilionari amb la firma Nike, a banda de ser el propietari de l'equip de l'NBA dels Charlotte Hornets. A més, segons Forbes, Leo Messi aquest any guanyarà uns 126 milions de dòlars, 94 per sou, més 34 per patrocinadors, superant d'aquesta manera Cristiano Ronaldo, que n'ingressarà uns 117. El tercer de la llista dels futbolistes més ben pagats és Neymar, amb 96, i en quarta posició, i ja força més lluny, el també jugador del PSG, Mbappé, amb 42 milions de dòlars a l'any. Entre els 10 futbolistes més ben pagats del món, també hi ha un altre blaugrana, Antoine Griezmann, al lloc número 7, amb 33 milions de dòlars, 28 en salari, més 5 en patrocinadors.
Ahir us vam explicar com ha anat l'inici de la Lliga Espanyola de Futbol, a primera i segona, i avui volem saber com ha anat l'arrencada de la Premier. Ahir es va completar la primera jornada, tot i que hi ha alguns equips que han ajornat els seus partits. Manchester, Enric Gil, bona tarda.
Bona tarda.
Què podem destacar, més enllà que els partits es segueixen jugant a porta tancada?
Doncs bàsicament que la primera jornada es tanca sense cap empat, molts gols i algunes sorpreses. Les més sonades, la victòria de l'Everton de Carlo Ancelotti tombant el Tottenham amb una gran actuació de l'ex del Madrid, James. També sonada l'estrena del Leeds de Marcelo Bielsa, que va posar contra les cordes del Liverpool i, tot i perdre, va marcar 3 gols a Anfield. Entre els grans, poques sorpreses. L'Arsenal confirma la seva tendència ascendent i el Chelsea i el Liverpool pateixen, però guanyen. Els dos equips de Manchester, el City i el United, encara no han arrencat perquè van acabar les competicions europees més tard. Qui comença amb dubtes és el Tottenham de Mourinho, amb el portuguès disparant ja contra el seu equip i acusant-lo de mandrós, mala maror al vestidor. Els Spurs busquen reforçar-se abans que es tanqui el mercat de fitxatges, igual que els dos ascendits, el West Brom i el Fulham, que han patit golejades i sense noves incorporacions la Lliga se'ls pot fer molt llarga. La nova temporada de la Premier comença a porta tancada, sí, però amb la possibilitat cada vegada més real que entrin els primers aficionats a partir de l'octubre.
I no hi ha hagut cap positiu als controls de coronavirus que es van fer ahir al Tour de França en la segona jornada de descans. Jordi Torre, bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, tots els corredors que continuen en cursa han sortit ja avui cap als Alps.
Ho han fet fa pocs minuts després de la una i després de saber que els 785 controls PCR que es van fer ahir han donat tots negatius, a diferència de fa una setmana. En aquest cas, cap auxiliar ni tampoc cap organitzador ha donat positiu. I com deies, el Tour entra als Alps amb tres etapes que haurien de ser decisives. La d'avui és a priori la menys dura. Tot i això, té 5 ports de muntanya. D'aquests, n'hi ha un de primera categoria a uns 20 quilòmetres del final i un de tercera que coincideix amb l'arribada. Primo de Roglic i el seu equip, el Jumbo, dominen la cursa. El segon a la general és Pogacar, a 40 segons, i el tercer, el colombià, Rigoberto Urán, a 1 minut 34.
No sé si es porque hemos estado corriendo poco o qué, pero el nivel es... se va bastante rápido, el nivel ha sido rápido estos días, incluso para de salida en el llano, se va muy rápido. Entonces, queda mucho porque son dos etapas todavía que creo que quedan de montaña, que pueden hacer mucha diferencia, y la crono final. Entonces vamos a tratar de ir día a día.
A continuació trobem Miguel Ángel López, Adam Yates, Richie Porte, Mikel Landa i Enrique Mas. De moment hi ha una escapada d'una quinzena de corredors, entre els quals podem destacar Richard Carapaz, l'últim guanyador del Giro d'Itàlia, també Julian Alaphilippe i Warren Barguil. La diferència amb el gran grup és aproximadament d'uns 7 minuts. Per cert, que avui s'ha reincorporat com a màxim responsable de l'organització del Tour de França, Christian Prudhomme, que ha estat una setmana aïllat per haver donat positiu fa 7 dies. En els nous controls ja ha donat negatiu.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Avui es juga a València l'últim torneig de pretemporada organitzat per l'Eurolliga abans de l'inici de la competició europea. Queden 15 dies, però l'Eurolliga ja permet l'entrada de públic al pavelló. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quins són els plans de l'Eurolliga per la temporada que comença?
Doncs, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'Eurolliga permetrà que entri públic als pavellons, a aquells camps on les autoritats locals ho permetin. Això farà que hi hagi desigualtats, ja que en uns camps s'hi podrà accedir, en d'altres no. Ara bé, la competició en principi es jugarà amb normalitat limitat si no hi ha un canvi d'escenari sobtat en l'evolució de la Covid. Fins i tot si algun país tanqués fronteres, com per exemple Israel, i es va saber que tancarà les fronteres unes 3 setmanes com a mínim, s'intentarà negociar amb les autoritats d'aquell país, com ja passa també amb Rússia, un pas excepcional pels esportistes d'elit. Per tant, a dia d'avui la competició no perilla. I sobre l'entrada de públic que em comentaves als pavellons, aquesta tarda València deixarà entrar unes 400 persones per veure el quadrangular entre València, Bayern de Munic, Asbel Villarban i Olympiacos Grec, que és un torneig que organitza l'Eurolliga. Les 400 persones es distribuiran de manera espaiada dins del pavelló i a l'entrada es mesurarà la temperatura i, evidentment, no cal dir que hi haurà gel hidroalcohòlic, s'haurà de dur mascareta, però la idea és que es deixin entrar aquestes 400 persones i que durant l'Eurolliga també, que a València, almenys a València, hi pugui entrar gent. Per exemple, aquest cap de setmana Žalgiris es va fer un altre torneig a l'Eurolliga i en un pavelló de 15.000 espectadors es va permetre l'entrada de fins a 2.700 persones i encara no es va esgotar el que estava permès, ja que en principi la idea era que en poguessin entrar fins a 7.000. Per tant, doncs, l'Eurolliga que anirà adaptant-se i va experimentant ja amb, de mica en mica, anar deixant entrar aficionats als pavellons.
I finalment, Nani Roma ha pogut signar el seu nou contracte per disputar el Dakar 2021, en què defensarà els colors del nou equip Bahrain Ride Extreme, que té al darrere la mítica estructura ProDrive, que dirigeix David Richards, guanyador de 6 mundials de ral·lis i 5 Le Mans. Roma, que fins ara era només consultor de l'equip, estava pendent de l'evolució de la pandèmia per poder assegurar-se el volant. Ha signat un contracte de 2 anys més un tercer opcional i l'acompanyarà com a copilot Dani Oliveras.
Clar, és un projecte per anar a guanyar. És un projecte de sèrio, eh? O sigui, clar, jo quan parlo amb els enginyers, a mi em recorda el mateix tipus de conversa que quan teníem els de Mitsubishi, de tipus oficial. Va, en sèrio. Clar, aquest any les passarem canutes, perquè és un any molt justos de temps, ostres, no, i evidentment un projecte així nou amb un cotxe de zero, doncs no és fàcil, no? Però a partir d'aquí, gas, eh? Gas, això és per anar a guanyar.
Doncs gas per Nani Roma. I en tennis, ahir va començar la temporada de terra batuda amb el Masters 1000 de Roma, un torneig, Jordi, on veurem Novak Djokovic després de l'incident de Nova York i Rafa Nadal, que torna a competir després de més de mig any d'absència.
Són els dos primers del rànquing de l'ATP i no debutaran fins demà. Djokovic ja va tornar a la competició al torneig de Cincinnati, que va guanyar, i després a l'Open dels Estats Units, on va ser expulsat per donar-li una pilotada a una jutgessa de línia. Mentre que Rafa Nadal va decidir renunciar a jugar als Estats Units per culpa del coronavirus.
Contento de estar de vuelta en el circuito profesional. Evidentemente es una parte importante dentro de mi vida, pero también es verdad que estos últimos meses quizás ha sido de las cosas que me han preocupado, ¿no? Estamos conviviendo con tanto sufrimiento, y con tanta gente que ha perdido seres queridos y también enfrentándose a situaciones económicas tan complicadas que quizás el tenis pasó a un segundo plano.
Catalunya migdia.